A Ràdio Delta, cada dia i en directe, fem el recapte. Cada dia des de les 11 fins a 12:15 del migdia. El recapte és el teu magazín, el magazín radiofònic de Ràdio Delta. En directe pel dial 107.6 de la FM i en directe pel canal streaming de televisió de delta.cat. El recapte. Segueix-nos cada dia a partir de les 11 del matí i en remissió a les 8 del vespre, 20 hores, i a les 11 de la nit, 23 hores. El recapte, per a la gent de Deltebre, amb Júlia Albesa.
I avui tenim aquí la secció de gastronomia que ens fa obrir també la gana a hores impròpies, intempestives, perquè són les 11:30 i d'aquí no res ja tindrem molta gana, com si tinguéssim que anar a dinar d'aquí 10 minuts. Però no us preocupeu perquè nosaltres aquí vos donarem les claus i sobretot us donarem tota aquesta actualitat que es mou dins del món gastronòmic i que no m'ho enterem ni de la mitja a la meitat, però gràcies al gran expert gastronòmic d'aquí del Tebre, Gustau Turón, ens apropa tot aquest món. Avui tenim a Gustau Turón, l'expert gastronòmic, per a dirigir-nos, per a dirigir també aquesta secció i sobretot per a parlar amb el propietari i xef de Mas Prades, Ladislau Alcalà. Molt bon dia.
Com estem?
Molt bon dia, com estem aquí? En ganes ja de parlar, d'obrir els fogons a la cuina?
En ganes de donar joc a l'Adis, l'Adis donar-nos joc a nosaltres. Entrevistar l'Adis és com si entrevistéssim a un germà, a un amic, a un molt conegut. És així, l'Adis?
Si tu ho dius, així deu ser, però crec que sí, hi ha molt bona relació.
Hi ha bona sintonia. Sí, molt bona. Mos parlem per telèfon, què tal, amic, què tal?
Sí.
Mos coneixem i dona gust, i totes les coses que han pogut fer, la última junts al Perelló, menjar a casa teua, mos ho passem molt bé.
Sí.
Que al fin i al cap, l'Adis, la gastronomia es passarà bé.
La gastronomia, a veure, jo sempre dic el mateix, t'ha d'agradar molt.
T'ha
d'agradar, com diria una persona que parla en ells, s'ha de ser molt apassionat, t'ha d'agradar molt, no? Perquè si no t'agrada molt, la veritat, cansa, te pot arribar a cansar. Primera, perquè clar, sempre has d'anar, si no innovant, buscant, a veure com millorar, com fer coses, sempre sense sortir mai de lo que és la teva manera de fer, m'entens o no? Però sempre buscar, no? I llavors és una cosa constant, i més com ara que quan la cosa, pues, te va bé, doncs encara és més constant, m'entens o no? I clar, doncs és esclau perquè són moltes hores.
Són moltes hores, dissabtes,
diumenges. Dissabtes, com més festa és, doncs més feina tens i més esclau és. Però per això, si t'agrada i ho portes dins, m'entens, i te surt, perquè jo, per exemple, sempre ho he dit, la cuina per a mi és un hobby. Era un hobby, ¿vale? jo soc licenciat en empresarials i jo treballava en oficines i sempre un petit negoci per dins de l'oficina.
Xoca,
Sí.
Una oficina que és freda, tancada, en papers, sense contacte en lo públic, a ficar-te dins d'una cuina que és tancat, però que has de donar lo màxim.
Exacte, perquè per això dic jo que t'ha d'agradar, m'entens? T'ha d'agradar. Llavors, sí. M'agradava i vaig voler passar, pues, per dir-ho així, als fogons. També va ser un canvi llavors de la meva vida. M'havia separat i, bueno, algunes coses que m'havien passat. I era una cosa que era el meu hobby, vaig passar, i de moment t'ho asseguro que ho tinc com a hobby, perquè crec que el dia que ho tingui com a obligació, malament.
Molt bé.
Malament.
Jo, l'Adis, hem entrat a saco, perquè mos coneixem molt, però els seguidors del programa nostre Recapte, aquí a Ràdio Delta.cat, dir que l'Adis Alcalà és fill del Tebre, ja et coneix moltíssima gent, que mos seguirà, que vas a començar com a cuiner autodidacta, tu fet en el que sabies de casa.
Exacte.
I el que tu més o menys pensaves que podies acertar.
Exacte.
Que has estat a molts restaurants, a molts, al New Harry Omar, a l'Embarcador, a l'Estupendo a Badalona, que recordo que una vegada vam anar a l'Embarcador i amb un germà, dic, ara anirem a un restaurant, i amb un germà, Mateu, va per tu, li dic, què menjarem? Dic, unes pataques fregides en uns ous ferrats. Unes pataques fregides en una mitja. Sí, però menjaràs les millors patates fregides en ous ferrat. Sí. Te'n recordes?
Sí, clar, me'n recordo.
I ell encara m'ho diu. Sí. Aquelles pataques fregides. Sí. Això és l'Adis. L'Adis és autenticitat.
La pataca fregida és una bona pataca que s'ha de pelar, Bueno, s'ha de rentar bé perquè amb oli l'alidor i s'ha de frigir en un bon oli d'oliva, d'acord?
I ha de tindre el seu secret, perquè si això ho podem fer a casa, suposo que no totes les pataques, bueno, jo que les he provat i no sóc experta, no tenen tot el gust, i depèn de com lo friges, tampoc no...
Exactament, jo sempre dic el mateix, a veure, si tens un bon producte a les mans, si tens un bon producte a les mans, és a dir, tinc una bona pataca, tinc un bon oli, vale... Si no et surten les pataques frigides bones, caga fent un mànic i que et peguen. Sí. És molt fàcil. El que passa, claro, al restaurant, què passa? Quan arribes a la restauració, què és més fàcil? Pataca congelada. No, que és una pataca congelada de primera classe, perquè...
Sí, la McCain.
Per exemple, no vull,
no
vull dir marques,
no?
No vull dir jo. Llavors, oli d'oliva, no, perquè l'oli d'oliva a la frigidora, perquè es gasta molt, perquè és car, perquè es crema massa...
No, l'oli d'oliva verge, l'oli d'oliva és el millor per a calentar-la, perquè arriba fins a 230 graus. Graus per a que no s'acorre mai, perquè jo vaig fer un treball de fi de grau de l'oli i mos van dir tots els experts que és lo millor.
Pues bueno,
tindríeu que canviar a Júlia aquí, eh? Júlia, esta te l'apunto.
No, és que, bueno, Júlia, aquestes coses, són com aquelles coses històricament, com diríem, històricament cregudes,
claro,
però que no són veritat.
Són populars.
Són populars, però que no són veritat. És que, quan tu al restaurant fiques un oli d'oliva verge, comprat a la cooperativa de Canarles, en garrafes de 25 litres, i fas allí les pataques frigides, claro, boníssimes. Però, claro, quan fas un calamar fresc en una tempura feta teua, o fas uns bunyols de bacallà fets teus, o fas unes ortiguetes de mar fregides en un oli d'oliva verge...
Canvia completament.
Claro, tothom, us pensaré el que diuen, flipen, claro que flipen.
Que és el que passa quan...
Claro, quan vas i menges un bon oli d'oliva i menges un bon producte, flipen. Claro, si la mateixa ortiga que et dono jo, o el mateix calamar que hi compro jo, lo compres tu, però l'oli de la teva frigidora no és un bon oli, i la farina que tu has usat per a fer la tempura no és una bona farina, doncs els calamars t'hauràs de buscar la varita màgica de Harry Potter perquè et surtin bons. M'entens o no? O sigui, que no es poden experimentar. Ara, si tu tens un bon oli, i al final t'asseguro que no es furca. Perquè sí que té un preu, però este preu és assumible.
Però creix més, agarra més volum,
més sabor, més...
rendix més.
Exacte, ¿vale? Però digo, és un preu assumible. El que a vegades no és un preu assumible és quan vas a menjar segons l'impuesto, pues, parlant de les pataques, però les pataques puguen traure frigides o el que et puguen traure, m'entens? Però jo sempre dic el mateix, quan menges bé, ha de pagar el que menja, m'entens o no? A pagar el que menja. Però llavors és un bon...
Parlem de productes que són bons, però que la matèria prima és barata. Inclús un arròs, i perdona l'Adis, perquè ara tu estàs en el tema dels arrossos.
Sí, jo t'he dit que...
Vas guanyar el concurs de joc de cartes, que molta gent ho va saber i va ser un pistoletazo per donar-te a conèixer tu com a xef a Catalunya, i després també al restaurant. I aquí fas arrossos i d'alguna manera la gent que ve ara a Mas Prades o que va a puestos que tu has assessorat, que això no ho hem dit, busquen els teus arrossos.
Exacte. Uns arrossos que us dic jo, uns arrossos que són molt senzills i són uns arrossos que és els que feia Maea i que s'han fet tota la vida a casa nostra, vale, no? En producte de primera mà, en producte nostre, vale, no cal que sigui car, vale, no? Perquè pot ser una paellita mixta, una miqueta de pollastre, una miqueta de conill, vale, una miqueta de costella de tocino, vale? Més lo... Però, clar, si tu tens aquesta miqueta de car que és bona i la cepieta és bona i la picadeta és fresca del dia... la paella, te pot passar una cosa que sigui, pugui passar l'arròs o et pugui quedar cruet perquè no tens massa mà, m'entens o no? Però tenint un producte bàsic que és bo, la paella, i si tu a més fas un fumet per a fer la paella de peix i fas un fumet en tot el carinyo, vale?
No, allò es nota.
Claro que es nota. L'únic que tindràs és això, potser se passarà la paella, potser et quedarà una miqueta crueta, però el sabor es tira. I a la tercera o a la quarta que tu falles la paella sempre igual, fent el mateix caldo, fent el mateix fumet, al final ja agafaràs el punt i et sortirà l'arròs i et quedarà l'arròs com tu vols. Tu saps que a mi l'arròs no m'agrada.
No menges arròs. No. I, sin embargo, fas uns arrossos espectaculars. Sí.
A veure, no menjo arròs. Menjo arròs, però molt rarament quan jo menjo arròs. És molt raro que jo menjo arròs. Però jo menjo arròs m'ha d'agradar molt. I ha d'estar molt ben fet.
Però ha de ser un plat que ha d'estar als restaurants d'aquí baix. D'aquí baix me refereixo de la zona del Taica, sobretot, perquè la gent quan ve, veu
arròs.
Camps d'arròs i diu, pues aquí l'arròs lo faran molt bé.
Aquí al Delta la gent ve menjar arròs. Vale? Tu a la carta pots tindre un magret, de pato, pots tindre, però el 95%, la gent ve a menjar arròs, Val, no? I et venen avui menjant arròs, i et vindran demà o després demà i tornaran a menjar arròs. Però no el meu, eh? No el meu. La gent ve al Delta a menjar arròs.
És que és lògic.
Molt bé, passa que a vegades pues, hi ha qui els assustem. Hi ha restaurant que assusta la gent, m'entens?
En lo preu o en la manera de fer l'arròs?
A vegades en lo preu, la majoria de vegades en la manera de fer l'arròs. El 90% és la manera de fer l'arròs.
Que no hi ha personalitat, que potser no hi ha una diferenciació no. Perquè la gent de Barcelona faci aquest camí llarg no. A menjar un bon arròs.
No, suposo que la gent, pues, hi ha gent que li agrada l'arròs, com que hi ha persona que diu que a mi m'agrada l'arròs, i m'agrada molt l'arròs, i és que els ho fas bullit, els ho fas una mica de coloret, els ho fas d'una qualsevol manera, vale? I es menja l'arròs. Qualsevol paella, segons com la trobem bona. Però clar, si doncs, comets una miqueta de menjador d'arròs, d'estos que és una miqueta del... o és d'aquí baix, i d'aquí baix surt a menjar arròs pel món, no xerrarà gens.
No, perquè estem acostumats.
Estem acostumats a menjar-lo a casa molt bona, tot l'arròs.
Clar.
Que sempre és una cosa que he dit també.
Com l'anguila.
Com l'anguila. Ficar-te un restaurant aquí baix. Aquí baix ficar-te un restaurant de paelles per a vendre arrossos.
A la gent,
a la gent del poble.
Ho tens salat, assegurat.
Home, ho tens salat. O les fas molt, molt bones.
Pues sí.
O les fas, si no, diferents, en sentit de que les fas diferents en millor.
En millor, i encara seria difícil, perquè i cada un té la seva recepta, sa mare...
Exactament. I llavors, quan tu tens un restaurant que fas arrossos i fas paelles i et ve gent del poble, has d'estar content, vull dir, automàticament, allò de dir, vaig bé, Bueno, la gent del poble...
Quan fas un restaurant i et ve gent del poble... És per estar content.
Exactament, és el que dic jo.
Perquè aquí hi ha abundància de producte, normalment se menja
claro,
bé a les cases.
A totes les cases se fa molt bo l'arròs. Molt bo. I totalment, si no, en dissabte, només fa una paella. I clar, que et vinguin del restaurant teu a menjar-te arròs del que fas tu, la veritat és que t'ompli i te deixa la seguretat de que l'estàs fent bé. Ara, fer un bon arròs com fem al Mas Prades, vale? Fer un bon arròs com se fa al Mas Prades o fer l'arròs com lo faig jo, t'asseguro que porta bastant de treball, eh? Vale? Només arribar allà en grana i tiro el sofregit, pego dos voltes i al Samuel o el que m'ho anem. No.
Recordo l'últim arròs que vam fer la setmana passada. Vas entrar i sortir de la cuina dos o tres vegades dient fem aquest arròs, l'altre. Al final va ser un arròs de galeres.
Galera en carxofa.
En carxofa. La galera és un producte relativament barat. L'escarxofa ara no sé d'on te vas tirar mà perquè no estem a temporada, però és un producte que no és car i va quedar un arròs fabulós. També el company que anava amb mi va veure que tu fas les paelles d'un ditet, aproximadament.
Sí, sí, primita.
D'un ditet en horitzontal.
Això és una d'aquelles coses que... Abans ho parlàvem, l'oli d'oliva, no? Que diem a les fregidores, no? Que és una cosa de sempre, no, però que no estan mal entesa. O sigui, estan mal entesa, no? En canvi, el de les paelles primetes és una cosa que té que ser així. Jo he tingut crítiques a vegades, de les meves paelles, perquè són molt primetes. Que coi, que com més que la paella, la gran paella que es vaig traure, perquè no ficava dos o tres dits d'arròs, allà només una miqueta d'arròs. Vale, no? Però crec que això són gent farts.
Explicació.
Sí, l'explicació. No, jo et dic de crítiques, de clients, de trobar-me crítica al restaurant, de que la paella, que era molt gran, però que només portava només mig dit d'arròs, que com podia ser, un llevat...
Pues que vaig anar a València, a veure quants dits els hi ficaran.
Exactament, però això gent que està acostumbrada a veure tres dits d'arròs o quatre dits d'arròs dins de la paella, m'entens o no? Que sigui de color groc, m'entens o no, i platerada, i alça Manol, que bueno, anem altra volta, m'entens o no. Bueno, però clar, si tu tens, és a dir, si tu ets d'aquí baix i vas a menjar-te un arròs, tindràs l'humor molt fi, eh? Vale? Claro, l'encertaràs molt. És que no t'has d'assegurar molt per fer un arròs. I bueno, i tornant a lo que deia jo abans, si tu li fiques carinyo i fiques una miqueta de treball a l'arròs, l'arròs i el fumet, eh? Perquè et parlo d'arròs, no et parlo de cap gra especial, ni cap...
No, treballes un arròs extra...
Jo treballo un arròs extra normal i corrent.
Que recordem...
Al restaurant sol treballar en bomba o en marisma, d'acord? Perquè dono a vegades opció i volen bomba o volen marisma, vale? La cocció és la mateixa, eh? La cocció és la mateixa. I llavors, però en canvi, segons com quan és... Per dir-ho així, entre setmana que estem més tranquils, quan ho per a casa cuino en un gra redó normal i corrent d'arròs.
Un arròs extra, eh? Un arròs extra de no? Qualsevol productor.
De qualsevol productor i va que xuta, i va que xuta. Bon. I sobretot, clar, que sigui un productor aquí de la zona, vale o no? Vale o no?
En tu sempre parlem de producte, hem de fer lo nostre. Lo nostre ens referim a les paelles d'arròs o arròs a la cassola, però també entre les ostres, Sí, ara comencem la temporada ja d'ostres.
Ara comença ja la temporada d'ostres. Ara ja comença a arribar la temporada d'ostres.
Parlem de l'anguila, un producte molt nostre, molt que tu nostre, també el fas.
Molt nostre, i molt poc menjat últimament.
Sí. Parlem de què vas fer en pataca, què mos vas fer l'altre dia? És que no recordo, vas fer alguna cosa en pataca? Almejes, potser? Grúmols en pataca?
Ai, ara Gustavo.
Sí, que la pataca estava boníssima i havia agarrat, perquè clar, la pataca li passa com l'arròs, és un farináceo i absorbix.
Sí, la pataca sempre és igual, la pataca sempre...
Però va ser un plat molt senzill, molt senzill.
Ara t'asseguro que m'agarres...
Sí, jo igual.
A veure, saps què passa? Que em faig molts de plats i faig molts en pataca, perquè ja, per exemple, faig un suquet de vedello, faig un suquet de vedello que poso, fico pataca i un ou estrellat. Ah, ja sé què vols dir.
Digues.
Ja sé què vols dir. El suquet de granotes, el suquet d'anques de granota.
El suquet d'anques de granota
que portava a porta una mica de pataca, també i un ou estrellat.
Feia una pila d'anys que jo no menjava un suquet de granota. També saps que la granota molta gent té el prejuïci igual com en l'anguila. Inclús alguns dels nostres pocs tampoc no. I estava espectacular. Espectacular.
Pues bueno, és la recepta de... És la...
M'ha crescut la saliva.
Jo quan era xupatet...
Julià mossèn, que sàpiga que mos ha crescut la saliva.
Ja. Vos estic veient i escoltant i sentint. Això de menjar les ostres i l'anguila, a veure si mos deixa el cranc blau també, eh? Que ja esteu parlant de que comença la temporada, però...
Este serà un altre artista. No invitat, d'aquí del Delta. Que...
No podem invitar a veure quantes coses mos destrossa.
Oh, és impressionant. Tornant al suquet de granotes. A veure, jo em vaig criar als 14 anys en la EIA, el OIAIO, el OROVESIAIO i la RAVESIAIA. Vale. I a casa, pues, se cuinava com tota la vida.
Les iaies a cuinar tota a Mansalva. I vosaltres tota éreu quatre.
Molt bé. A casa de Maia hi havia salsetes.
Sí.
Vale. Que eren els salsetes, que era el colorant, que diuen
sí,
salsetes.
Sí, vale, sí, el que teníem a l'abast.
I res més, i encara, jo me'n recordo, quan era xocotet, me'n recordo que estava a la botiga d'Aloi, allà baix, però clar, allà no hi havia ni xup-xup.
Quasi vins, veus?
Claro, no hi havia res, sinó tot era sardines de casco, podies trobar algun iogurt, una mica de formatge, però tots els additius i moltes coses que hi ha ara de potenciadors i sabor, això, no hi havia res.
No hi havia.
I llavors ells treballaven. I llavors hi ha dues coses que me'n recordo molt de menjar de Maella. Primera, la sopa d'anques de granota.
Sí.
La sopeta d'anques de granota, que tu també suposo que has de menjar moltes vegades.
Sí.
I l'altre era lo suquet d'anques de granota.
Lo suquet d'anques de granota a mi m'agradava més.
Home, claro.
Me va recordar este plat teu al suquet.
I el que ha fet els meus pares, recuperar lo suquet d'anques de granota, que es feia en su època, que és una base molt senzilla, en julivert, tomata de penjar, al tendre, vale? Sí. No porta res més ja, les anquetes de granota, un bon oli d'olivella, després li fico una miqueta de pataca i un ovet estrellat. I he tregut la recepta. Que a vegades em pregunto, com és que fiques pataca i ou estrellat a les anques de granota? Sí. Dic, pues molt fàcil, dic, Maella, segons com, eren 3.500 a dinar o a sopar.
Sí, ni si te va fartar la gent.
I hi havia 8 anques de granota per a 35.200 persones. Clar. Què feien? Pues siguen una anca de granota, 12 talls de pataca i un ou estrellat. Mantens una mitja barra de pa, sopar arreglat, mantens un ou i tots contents.
Pues nosaltres, sense estar a casa de Taella,
sí.
Vam fer el mateix, vam agarrar el pa i era un plat de sucar pa.
Exacte. La pataca estava boníssima, l'ou estrellat està de muerte i les anques, sí. Pues ja no cal ni dir-ho. Pues bueno, són plats allargats, que dic jo. Plats que s'allargues per a poder arribar a que pugui menjar més gent, mantens o no? Sí. Però que este allargament, com pot ser el suquet de les granotes, pot ser la pataca o l'ou estrellat, pues te dona que als altres, a vatros, també us agrada molt. Sí. Les anques, la pataca o l'ou estrellat i pugui sucar el pa. És a dir, sempre intento treure receptes de baix, d'abans, i o sigui, no modificar-les.
Sí. No fer el que fa la nova cuina, per exemple, que tenim cuiners al nostre territori, que la setmana que ve entrevistarem un, que fa la cuina està... molecular, dels trampantojos, que té un mercat...
I un mèrit, eh?
I que ho fan molt bé,
és un mèrit,
però aquesta cuina teua no és.
Jo no, jo soc una cuina molt normal i molt corrent, la cuina anar per casa, i producte d'hivern, perquè torno a lo mateix i no vull ser pesat, quan arribava a l'hivern se menjava la verdura d'hivern, i per a fer el sofregit hi havia l'altendre, la tomata de penjar, el julivert...
Sí, no hi havia molta cosa.
I a partir d'aquí, d'esta base... se treballa tot. I per espessa, pues, per espessa era una farina normal i correcta.
Sí, sí. O alguns utilitzaven, no sé si te'n recordes tu, la maicena.
Ah, la maicena, però la maicena vindria més per aquí,
eh? Va vindre més cap aquí, com un espessant.
Claro, però la maicena vindria més per aquí, eh?
Ara parlen de la xantana, que Valla... espessa... Jo quan entro a segons quins restaurants,
sí,
pareixen laboratoris.
Sí,
tenen
tota
la tot tipus d'estris i tot tipus d'ingredients.
Tu entres a Masprades, ho entres a qualsevol cuina que hi ha estat muntant, vale, no? I veuràs que tenim pues, lo pebre negre, vale, no? Lo pebre verd, tenim pues, safrà,
sí,
tenim, vale, no? Però en cavall ja no mos...
Deu, en els dits de la mà contaríem els ingredients que tu tens.
Exactament, moltes vegades les paelles, els colorants de les paelles, no uso mai colorant a les paelles, de groguet no em fico mai. Jo me'n recordo que ma neboda, si la, quan era xocoteta, si l'arròs era groc no em volia.
Vale.
Però s'ha acostumat a menjar l'arròs groguet que feia saia, m'entens o no?
Vale. Val,
per part de...
Sí, claro, és que la cuina i la gastronomia és herència.
Ma mare fica salsetes, eh? Ma mare fica groguet, eh? Ma mare li agrada ficar el groguet. Vale, no? M'apareix molt bé, me'l minjo, però en canvi jo no fico. Què faig per a colonitzar les paelles? La nyora.
Vale.
La mateixa nyora.
Sí.
I tant per a si és un arròs de pato que és de car, sí, o és una paella mixta, usaríem,
sí,
la nyora.
Sí.
En un mariner, o en un arròs que sigui mariner, també usaria la nyora per a colorar, i si no vols, el que pots fer per al mariner i vols donar-li un coloret, quan llimpies la sèpia,
sí,
aguardes una miqueta de sèpia, de la tinta de la sèpia, i llavors quan el caldo ja el tens a menys bullir, vas ficant poquet a poquet tinta fins que ell perd el color blanc de caldo i agafa el coloret no negre, perquè el coloret trencadet a negre de la tinta.
Vale.
En este colorant, este és el colorant que uso jo, o que s'usa a la cuina que faig jo, el colorant que usem.
Sí. Has nombrat l'arròs de pato,
sí,
que també el vam fer temps atràs,
sí,
i em va llamar l'atenció que el pato és un animal, una au grassosa, té consistència grassa,
sí,
i, sin embargo, tu vas aconseguir fer un arròs que aquesta grassa no es notés.
Un arròs que tu no confiaves que t'agradés, perquè
no,
tu no ets l'arròs de pato,
no,
eh?
No. No, no, ni l'arròs de pato ni l'arròs de polla, els arrossos de casa sempre els he trobat molt potents, els que es mitjaven a les cases. I, sin embargo, este estava afinat.
Estava afinat.
Se pot dir com ho vas aconseguir, això?
Pues molt fàcil.
Pot agradar o no, però dir com ho vas aconseguir.
A veure, la recepta ja t'ho dic, la recepta és de tota la vida. I vas veure que jo vaig xicanar.
Sí.
Tu vas veure que
vaig xicanar. Sí, sí, això no és ni pera ni massana, sinó que és nap.
És nap.
Que el que anava amb mi no sabia el que era el nap.
Molt bé, nabo, el nabo famós nabo. No, jo fico nap com si ficava abans.
Primera, era el que teníem aquí.
Exactament, per allargar el plat també era.
Sí, sí.
Igual
sí,
com
sí,
la pataca i l'ou per allargar les anques de granota. El nap era per allargar també el...
El menjar lo, i fartar-se les persones.
Exactament, però és que ara... Perdó, me n'he donat compte que el nap... No, necessito que estigui a l'arròs de pato. Necessito que estigui, m'entens? I quan no el fico... Noto que fa falta.
Perquè el nap desengrassa?
Desengrassa una mica. A veure, el que faig... Tu saps que a Masprades treballem amb forns de brasa, no?
Sí.
Llavors, la gràcia està en la manera que fas els sofregits, per dir-ho així, per a fer l'arròs de la paella, d'acord? ¿Vale? La paella o l'arròs de pato, la manera que fem els sofregits, d'acord o no? O sigui, en vez de frigir l'arròs a la cassola o a la paella, el que fem nosaltres fiquem tot el pato, perdó, en vez d'agafar el pato, trossejat i sofregit a la paella, com fem normalment, vale? Nosaltres el que fem és trossejar-lo, lo fiquem en bandejes d'alumini, ni oli, ni sal, ni res del món. Tal com va trinxat, lo fiquem dins un forn de brasa.
Que sí, el Josper famós.
El forn Josper, vale, no? Lo fiquem dins el forn
que
de brasa.
Que tu ets un enamorat dels Jospers.
És que són una meravella.
Són
una
meravella. Forn,
que ja dic, l'arròs de pato, el que fem, per exemple, és això, no? És agafo el pato ja tot trossejat i tot arreglat, lo fico en bandejes dins del forn, i claro, se cou dins del forn, ni olis, el mateix oli, la mateixa graceta aquell. Vale, no? Llavors, quan lo trac, que està quasi cuit, ha fet quasi un dit d'oli. Vale? Llavors, en aquell dit d'oli que ha fet ell mateix per si mateix, en aquest oli és el que jo faig, los sofregits en la verdura.
Sin embargo, no es notava esta potència de la grasa.
Claro,
perquè, no la vam notar.
Claro, perquè estava fet al forn, a la part de dalt del forn, i no portava ni sal, ni portava res, estava natural. És que se va anar coent. Naturalment hi va fer l'oli d'ell, un oli natural que no estava ni cremat.
Ni cremat.
Que no està ni cremat. Doncs en aquell oli que no està ni cremat, perquè s'ha fet molt poc a poc, en aquell oli sofregeixo pues, el que seria la ceba, el que seria la base de fer l'arròs de pato. Quan he tirat la verdureta, en aquest oli que he fet del pato, que he fet la verdureta, sofregeixo una mica l'arròs, i llavors tiro el pato, que ja està més o menys l'ànec, o el que nosaltres diem pato aquí baix, el pato més o menys sí, sí, que ja està cuit, el tiro dins, i el fumet que he fet, el caldo que he fet de pato. Però, les molles, les xitxetes són per a l'arròs, però carcanades, colls, etc., vale? També es fan al forn i llavors passen a fer un fo, a fer-se lo...
Lo fumet.
Lo fumet seria para, para
lo peix, fondo.
Seria el fondo, fondo o el caldo de pato. Però la solució jo la faig així. És a dir, jo quan faig arròs de pato no fico ni una ola ni una gota d'oli d'oliva.
La mateix oli que amolla el pato, grasa del pato és... i et fa d'oli.
Exactament.
Vale. O sigui, l'equilibri està en que no el carregues
d'oli. No s'aturo d'olis. I a més són dos olis diferents. Un és un greix, un oli, un greix animal del mateix pato, vale, no, que li sofregeixo les verdures i que no l'hem mescat en cap oli. De oliva, dir-li el que tu vulgues. Sinó s'ha fet en aquest oli mateix del pato.
Tu mateix. Pues l'ha dit, com diem nosaltres, per no haver-te format a cuines... No haver estudiat, perquè tu no has estudiat a escoles d'hostaleria, com moltes vegades entrevistats que jo tinc, ho fas molt bé.
Home, és que jo no he estudiat, però he fet arrossos, he fet arrossos molt dolents, eh?
Veus quin nom més passional han portat avui a l'entrevista?
Jo ja tinc gana i són les 12:05. O sigui, no sé què feu, no sé què feu.
Gustavo, hem de canviar l'horari.
Gustavo, el que dieu abans, per fer un arròs, per fer un bon arròs, ja treballa, deure treball. Per fer un arròs de pato, sí. Claro, és que no et surt grassós, és que et surt boníssim, és que tu mateix, que tu l'arròs de pato no et agrada, aquell dia em va dir, aquest arròs està que... Escolta...
De muerte.
De muerte. Sí, bueno, sí. Pues és això. Hi ha un procés. Hi ha un procés. A veure, per arribar... Jo no he estudiat aquestes coses, però per arribar a aquest procés he fet un munt d'arrossos dolents, eh?
A cert error.
Home, la meva família ha fet un munt de corullet d'índies, eh?
I ta mare, que tu ara tens una relació també profunda, perquè mare, estàs més acotat. Què diu d'això?
Ma mare és una gargonera.
Personatge.
Ma mare encantada. Ma mare encantada. Si li fas el dinar, li fas el menjar. Ma mare encantada cada dia. Ella. Viva la vida, que dure.
Que dure. No se ho podia pensar mai, decidiria. No, i tindria un fill cuiner i moltes i
vegades,
fer el menjar.
I moltes vegades, i no fa molt, eh? A veure, el mama, te'n recordes? Perquè jo me'n recordo quan fèiem, no ho sé, per exemple, no, el suquet d'ortigues.
Sí, sí, sí.
No me'n recordo molt, però Maia, així o així, que... però Maia em diu, sí, però Taia agarrava una cassoleta, que tenia una cassoleta que era així tal i qual i la feia allí, cassoleta de ferro.
Vale.
O no, però Taia ficava així, o llevava allò, o feia... O sigui, intento recordar a vegades en elles que a mi coses que se m'escapen, perquè ella és molt bona cuinera. Sí. Vale? Jo, el que se m'escapa a mi... Claro, decideria, ma mare. Claro, ella va aprendre de sa mare, de sa ea.
Sí, d'ea.
Ma ea i rabesia, sí, meva. Que jo vaig viure en elles fins als 14 anys. No peres perquè es van morir provetes.
Perquè sí, ton pare...
Jo que la viuria en elles.
Ton pare, no, Salvador, com? Estava ben...
Ben cuidat.
Ben cuidat, sí, i mimat, sí, sí. I ben malcriat, com se sol.
I ben panxut. Però ben panxut. Tots, a casa tots som de la panxeta, eh?
Sí,
a casa
sí,
som
sí.
Tots de la panxeta. Jo, si jo tinc unes cametes molt primetes i uns bracets molt crim,
però, primers, de
però la meva panxeta és inconfundible. I això és, doncs, el bon menjar.
És difícil, en ràdio, a lo millor que algú hagi seguit la recepta, les tècniques que tu fas, però invitem a que vagin a Mas Prades,
si vol,
que tu
estàs allà
actualment,
farem l'arrosset,
que vagin l'arròs i ho provien. Però en aquesta entrevista també vull parlar de projectes. Tu has estat a fires gastronòmiques, parla'm de fires de nivell, Madrid Fusion.
Madrid Fusion, en vam estar, va ser un èxit. Vam estar...
Madrid, capital d'Espanya, eh?
Sí, sí.
Allí dalt, calla, aquell calla. Pavelló d'IFEMA, que hoy ha estat espectacular.
Allí dalt, que segons com... Tu pensa una cosa, eh?
No, és que a nosaltres també ens encantaria continuar parlant i parlant sobretot amb Ladislau, Alcalà, propietari de Chef, però no, jo vos proposo una cosa, dos minutets, vale. Mos reposem, deixem que va escoltar les notícies de les 12 del butlletí informatius i retornem ara d'aquí res, 5 minutets, què us apareix?
Perfecte, vinga, estarà.
Doncs nosaltres ens retrobem aquí en 5 minutets i ara us deixarem amb la nostra companya periodista Leonor Bertomeu per saber el que sona i el que passa a les terres i al municipi de Deltebre. Nosaltres ens retornem d'aquí res, 2 minutets aquí a Ràdio Delta.
A Ràdio Delta, cada dia i en directe, fem el recapte. Cada dia des de les 11 fins a 12:45 del migdia. El recapte és el teu magazín, el magazín radiofònic de Ràdio Delta. en directe pel dial 107.6 de la FM i en directe pel canal streaming de televisió de delta.cat. El Recapte. Segueix-nos cada dia a partir de les 11 del matí i en remissió a les 8 del vespre, 20 hores, i a les 11 de la nit, 23 hores. El Recapte, per a la gent del Tebre, amb Júlia Albesa.
I retornem aquí amb els nostres invitats, amb aquest invitat, amb el propietari i xef de Mas Prades, Ladislau Alcalà, i amb l'expert gastronòmic Gustavo Turón. Retornem aquí, retornem també amb el fil de la conversa, amb aquesta conversa molt interessant que els hem tallat a mitjan justament per entrar amb els boletins informatius i també deixar descansar perquè parlen com a dos cotorres, però parlen per a fer-nos mal, perquè són les 12, queda una hora per a dinar. Aquells que dinen pronte, jo ja estic morta de gana. A veure, continuem, estàvem parlant, estem deixat la conversació amb el que ve a ser les fires, els projectes que teniu entre mans, perquè una persona que no ha après els fogons a una escola de fogons i que ha arribat on està fins ara i on fa aquests plats que, mira, només de sentir-los ja tenen molt bona pinta, suposo que de projectes no li fan falta mai.
No, no fan falta projectes, gràcies a Déu, no fan falta projectes. Vull continuar el tema de la fira.
Madrid Fusión
va ser molt curiós. Recordeu, ens vam presentar allí, l'Ajuntament de Deltebre, ens va invitar, va muntar l'estat a l'Ajuntament, l'alcalde molt amablement ens va invitar i vam anar i vam fer acte de presència, no? Com era normal. I clar, vam anar en el tema de les ostres, perquè Mas Prades...
És productor d'ostres.
Molt bé, estic dient que jo soc lo propietari de Mas Prades.
No, i tu ets família del propietari.
Jo soc el germà. Jo soc el germà del propietari.
Són quatre germans.
Són quatre germans i n'hi ha un, Joan, que és el propietari del Mas Prades, i jo sempre he treballat per a ell. I va donar la causalitat de quan va vindre joc de cartes, però és que, clar, ell m'havia donat l'allò de si volia treballar... Jo estava, ja saps, que vaig començar un xiringuito, una cuineta més del xiringuito. Molt bé, quan ell va obrir el Mas Prades, vaig anar amb ells a l'escomençament a ensenyar-los a fer els arrossos, després em vaig tornar al xiringuito una altra vegada. I ara, bueno, quan va vindre el tema del joc de cartes, jo estava una altra vegada allà amb Mas Prades, però jo no sóc el propietari, sempre sigut el cuiner, més o menys.
El germà de Joan, d'Estela...
I de Pablo.
I de Pablo.
Molt bé. I llavors...
Una empresa familiar.
Molt bé. Llavors, realment, l'empresa familiar, el que és l'empresa familiar, que és l'empresa del pare, són vivers de musclo i ostra. Però ser vivers de musclo i ostra, depuradora pròpia...
Jo vaig poder treballar quan se muntaven els vivers de ton pare.
Molt bé.
En José Ramón de Petenera, que diem nosaltres, pobre.
I això ja fa molts anys. Ja fa...
Saludo per a la família.
Sí, per a la família. Conec. Pues sí, el negoci de casa, clar, són els musclos i les ostres. Vale, no? A partir d'aquí que tenim tota una estructura muntada tant de vivers com de depuradora, com de comercialització, vale, no? Un germà Joan va aprofitar, pues, ja que teníem una estructura que ens imaginàvem amunt i avall, el marisco, pues, per poder també treballar en peix, vale, i en producte més o menys de la mar.
I a Madrid Fusión.
I al cap d'uns anys va aparèixer el Mas Prades, una il·lusió de mon germà Joan, se volia muntar el Mas Prades per poder treballar més o menys en el producte que nosaltres tenim. No?
La idea boníssima.
Exacte, boníssima, però que sabíeu que la base són els musclos i les ostres. I quan vam anar a Fusión, al Fusión 2018 a Madrid, vam anar a les ostres, claro, ostres del Mediterrani. No, hi ha al Mediterrani d'ostres, no?
No.
I llavors era molt curiós, jo sempre ho explico, perquè, clar, molta gent, el Delta de l'Ebre, no tenen ni idea.
No saben si està a la Costa Brava o baix al delta del Guadalquivir.
No, i moltes vegades, claro, jo anava a obrir ostres, anava comentant el tema de lo que és de l'ostra com a producte per a poder-lo treballar i poder-lo cuinar i tal i qual, però estava amb un germà, Joan, que estava de la part tècnica, claro, la Fusió és molt de restaurador, claro, hi havia gent que volia...
Sí, és una fira molt... de les més importants d'Espanya.
Exactament.
N'hi ha quatre i aquesta és una de les quatre.
Més important. Claro, la gent volia ostres, volia saber com fer arribar des de Canàries, des de... Llama'l X, vale? Mos demanaven ostres. I un germà, sí, perquè les ostres... En castellà. Les ostres del Delta de l'Ebro. I clar, i el Delta de l'Ebro on està? Claro, segons com los diuen, com los ves, estem en el tema de la independència de Montes, sí. Entre el cacau.
Sí.
Bueno, i esto del Delta de l'Ebro, ¿dónde está? Claro, segons que nos veis de la zona que érem, un germà feia. Nosotros estamos, pues, al sur de Cataluña, estamos al sur de Cataluña tocando Castellón. Y segons com los veia, dia, no, estamos al sur de Castellón, al norte de Castellón, tocando Catalunya. Vale. Segons com estem, o al sud de Catalunya o estem al nord, al nord de Castelló.
Porta això.
Molt bé, però bueno, la fusió va ser un èxit en el tema de les ostres i el que és poder treballar l'ostra, perquè l'ostra ens hem acostumat a menjar molt la viva, sí. Però se pot fer...
Cuinar, se pot passar pel forn,
se pot passar pel forn,
de fer les passes pel jòsper, se pot fer rellina, farcida... Sí. Embolcallada, sempre intentant no perdre, suposo, l'essència
de l'ostra. Exactament.
Època bona per les ostres?
A partir d'ara.
A partir d'ara.
Les ostres...
Fred, hivern, mesos de la R...
Los mesos de la R, no falla. Los mesos que porten R...
Novembre, desembre, gener...
Setembre, octubre, novembre, desembre, gener, febrer, abril, març. Maig s'ha acabat, juny s'ha acabat, juliol s'ha acabat, agost s'ha acabat.
Que és quan mos ve el muscle.
Quan ve el muscle, llavors. Però l'ostra és bona ara, de cara a l'hivern, els mesos de l'herba.
Igual que l'angula, igual que l'anguila,
exacte,
igual que estos productes producte que mos venen de d'hivern.
Producte d'hivern.
I que és quan millor està. Més fires que tu vas anar.
Vam estar...
Alimentària, recordo, que vaig fer una presentació, que et vam poder fer una entrevista en Canal Terres de l'Ebre.
Vam vindre a buscar la cofradia, les cofradies de pescadors,
sí,
d'aquí de les Terres de l'Ebre, para que cuinéssim un arròs de polp en directe. Vale. Per fer la presentació del que era l'estand de la Generalitat.
Un èxit, ho vam tindre ple,
sí, sí,
a tope de gent, la gent preguntant, interrelacionant-se en tu. Tu això ho tens molt bé.
Sí, som molt normalet i molt corrent. I clar, com som molt normalet i corrent, quan la gent normal i corrent me pregunta, doncs jo també sé contestar.
I fa sentir a la gent còmoda. Sí. I encara tens una cosa, que tu ets el cuiner i ets el que expliques. No és que el propietari diu una cosa i el cuiner és una persona que està dins tu... Fas els dos papers.
A mi hi ha un momentet que si no lleve el micro, si no lleve el micro, vale, no, malament. Jo no callo mai.
Vale.
Però jo, vam estar a l'alimentària, vam fer un arròs de polp, que va ser un èxit, i que, bueno, tu estaves, vas estar fent un directe.
Sí.
Després vam estar al manga,
fira japonesa. La fira dels japonesos.
L'Ajuntament del Tebre també va estar com a patrocinador.
Sí.
I en este cas vaig estar el dia mateix de la inauguració. El dia de la inauguració del manga, que va vindre el cònsul japonès, i va vindre, bueno, molt de personal, i vaig cuinar, aquell dia vaig cuinar en directe, hi havia moltíssima gent, era impressionant la gent que hi havia.
Sí, el manga no vaig poder anar.
Pues, era impressionant, i vam fer una cuina per fer el show cooking impressionant, i hi havia aquí les 300 o 400 persones
molt
sentades,
bé.
Estava a tope, i aquell dia vaig poder fer ostres a la planxa,
molt bé.
I un arròs d'ostró. Un arròs d'ostró del Delta, que quan ho dic, la gent... Hòstia, un arròs d'ostro, no. Ostres, un arròs d'ostro, ostro, home, arròs. En canvi, tinc clients habituals del restaurant que em diuen que possiblement l'arròs d'ostro és un dels millors arrossos que faig.
Vale. Una pregunta. Les ostres les tires al final?
Sí, al final.
Perquè, clar, un podria pensar, les fa...
No.
En part del sofregit perquè agarri en gust. Les fica quan l'arròs ja està tirat.
Sí, hi ha una miqueta de trampa. Hi ha una miqueta de trampa, però és veure com us faig. Però sí, bé, essencialment l'ostra va ser al final.
Al final.
Va ser al final i no cuita i no aguardar cap tipus, no li fico cap tipus d'aigua ni caldo d'ella, sinó el que és l'ostra per si.
Recordar que l'ostra és molt melosa, és quasi un percentual altíssim d'aigua.
És mar pur.
Mar pur.
És mar pur a la
boca.
I clar,
si la fas molt, llavors queda una cosa resseca que allí no pots notar el gust de res.
I mateix quan la fas de l'arròs, tens que fer l'arròs que ella quede en su jugo, o sigui, quede jugosa i quede bona, però que l'arròs agafi tot el sabor de mar
de l'ostra.
Que l'ostra deixa. Però tampoc, ojo, que si no, massa mar.
Massa sal.
Massa sal, massa fortó. És que has de tindre un punt mig. Però l'arròs d'ostro fa cosa de 3 o 4 mesos que el tenim, o 6 mesos fica que el tenim a la carta, i ja està sortint sent un èxit. O sigui, a partir del manga, va agradar moltíssim.
Sí.
Vaig llegir el manga i va agradar moltíssim. I vaig a ficar-lo a la carta. Fiquem-lo a la carta a veure què passa. I què passa ha sigut que és un arròs que... És un arròs que, clar, t'agrada molt l'ostre. Has de ser molt de l'ostre, ¿vale? No? Per a poder-te menjar un arròs d'ostro. Un arròs d'ostre del Delta, perquè realment són, diem ostro, però és ostre del Delta. Ens hem d'acostumar a dir que són ostres...
Ostre del Delta, perquè hi ha una diferència entre l'ostro nostre o ostre del Delta i l'ostre plana
de França, exactament.
De la zona d'Auchon,
aquella
zona que toca l'Atlàntic.
El que més me vull referir de tema d'ostro a ostra del Delta és que fa molts anys que fèiem ostro. Però aquest ostro que fèiem no tenia mercat, no tenia sortida, no acaba d'anar. I llavors els productors van començar a pensar, a fer històries, a fer maneres de fer... Has d'aconseguir una ostra rissada, com tenim ara, una ostra que fèiem en ciment. Bueno, ja sí que podem dir que tenim una ostra del Delta.
Autòctona nostra. Que és diferència de l'ostra plana
De la zona francesa. I que mos diferencia d'aquell ostro que fèiem en un principi, que tenia una forma llarga i tenia unes formes, que cada ostro tenia una forma, que eren molt grosses, que pareixien sabatotes, segons com. Vale? Vam passar de fer un ostro molt, molt vulgar, per dir-ho així, boníssim, igual, perquè sí. La cara és la mateixa, sí, eh?
Però clar,
la presència a vegades no es venia. I avui en dia hem aconseguit que aquest ostro pugui ser una ossa del Delta ben formada, redona, ben rissada, que volia dir bona crosta, m'entens o no, i tinc molt bona presència per la vista. Com ara, per exemple, està molt de moda les ostres del sol. Vale?
Que surten a prendre el sol. Es trauen a prendre el sol.
Senyor, és una ostra, jo la coneixo perquè mon germà fa la comercialització, no la producció, però sí la comercialització, i són uns vivers en un mecanisme, vale, elèctric, en el qual durant unes hores al dia, en ple sol, aquest sistema el que fa és plegar les cordes de baix de la mar i traure i deixar les cordes, deixar les ostres
a l'exterior.
Al pegar-lo sol, pegar-lo l'aire, la temperatura de fora, què és el que ha fet ella? Se n'han donat compte que, clar, se fa més potent, es fa més dura, fa més crosta, fa més molla,
fa, no és tan melosa.
Molt bé, fa més sabor i està boníssima. I si us compres, arriba l'estiu i encara la pots vendre. O sigui, en mesos que no hi ha R, encara pot sortir molt.
Potser mos falta, perquè jo vaig estar ara, i citaré el nom, perquè tots mos ubiquéssim i aprenguéssim, al Corte Inglés a Tarragona. Quan entres baix a la primera planta, hi ha un puesto de venta d'ostres. Em va cridar l'atenció. Mira, n'hi havien del Delta, però majoritàriament eren ostres de la zona d'Auchon, de l'Atlàntic. Però això potser mos falta una ostreria al Delta, o encara hem d'esperar uns anys, o que els restaurants tinguessin un apartat que quan t'assentes ja t'ofriguessin les ostres en temporada?
Mireu, som productors d'ostra, però no tenim la cultura de l'ostra.
Ni són comercialitzadors.
No. Tu vas aquí al restaurant del Delta, aquí al Delta. Parlo del Delta, eh?
Sí, sí, el Delta. Perquè és entenc, bàsicament, estem Terres de l'Ebre, però nosaltres
estem
al Delta.
Jo calculo que si aquí haguéssim, fiquem 100 restaurants, només tiren nostre 10.
Jo crec que ha sigut esplèndid, perquè a vegades però poden ser menys i tot.
Menys i sí, ha sigut encara bona persona. Sí. Sigut, no, però els fa tan molt, crec que és obrir l'ostre. Els fa tan molt obrir l'ostre.
Hem de dir que és costoseta.
Que és costoseta. Però, claro, tu vas segons aquests puestos, no?, i veus uns xiringuitos muntats, uns homes obrint-te les ostres, servint-te les ostres, vale? Vas a la zona de França, segons, sí. Vale? Veus uns muntatges, només gent a Barcelona.
Al Nacional, per exemple, a Barcelona. Allí al Passeig de Gràcia hi ha una part que també obre ostres.
Molt bé, i allí els ostres sempre de mitjana nostra.
Ostres en cava, ostres en xampany. Però clar, nosaltres som productors, ho obríem.
Però aquí baix, a veure, l'arròs, tenim una cultura de l'arròs, sí. De l'anguila tenim una cultura, sí. Però tot i tot, de l'anguila tenim una cultura, però d'estos 100 restaurants potser també 10 ja et faran anguila, eh?
També estic d'acord. Has de buscar-los, no? Has de pensar-los, has d'avisar-los.
Sí, realment, restaurants aquí a la zona, que tinguin tots els productes, començant des de les ostres, acabant en una anguila o acabant en unes ortigues, vale? O unes angules.
Sí, sí, unes angules.
Vale? Pocs restaurants tenen les angules o tenen este producte tan típic o tan característic. No sé qui va.
Afortunadament, vosaltres sou una família i tu és un projecte que creieu en això i sempre tu i jo quan parlem, lo nostre, Gustavo, hem de fer lo nostre. I jo estic d'acord perquè és el que ens diferencia. Molt bé. Si volem fer el que fan ells a Barcelona o volem fer la cuina, per dir algo pareguda al celler de Can Roca, hem de ser molt, molt, molt bons.
Exactament.
Perquè ells tenen la tècnica i tenen... Llavors, nosaltres, en què podem sorprendre la gent? En el producte nostre, ben fet.
Ben fet, però què passa que li dic jo? Que molt de restaurant, el producte nostre, pues, no el té. El musclo sí, eh?
Sí.
El musclo té.
El musclo hem lograt consolidar-lo.
Sí, l'almeja també, segons com, que no és d'aquí. Però, no, bueno. Però en canvi, la tellerina, per exemple, que és molt d'aquí, ja no la té tot en tots els restaurants.
No, este dia no en vam poder menjar tampoc.
Ara està flaca.
Però, clar, té temporades. És que el producte també té temporades.
Ara desova.
I mos hauríem d'acostumbrar a menjar el producte
exacte. A
la seva
igual
temporada.
Igual que el musclo que desova es fica de prim, pues la tellerina o l'almeja, la tellerina en aquest cas, ara està desovant i si el té la mitja pues, dins està insípida. O sigui, no hi ha xitxa, no hi ha res.
Jo per als nostres seguidors de Recapte, perquè el temps va avançant i tindrem en qualsevol moment que deixar esta entrevista, també voldria dir que l'Adis com a persona i com a cuiner també té projectes d'assessorament i d'acompanyament. Un projecte que jo vaig poder conèixer és el que fas a Cornudella de Montsant.
Exacte, Cornudella de Montsant.
Un poble molt petit, de que no arriba a 1.000 habitants, però que té una cultura del vi altíssima.
Impressionant. Està entre Falset, a 18 quilòmetres de Falset, i a 15 de Prades, Cornudella. Vale. Tenia un amic que es va muntar un hotelet, estava muntant un hotelet, 7 habitacions, es diu lo Palauet del Priorat,
sí.
I tot que no havia fet restaurant. Però clar, a Cordudella no hi ha bona, no hi ha molta restauració, per dir-ho.
És que no, no ha... parlem de menys de 1.000 habitants.
Exacte, només algun restaurant de plateret combinat. I me va invitar a portar, a muntar-li una cuina, en la cuina del Delta, el producte del Delta, allà dalt. I això vaig fer, vaig estar allà dalt en ell, vaig fer una temporada, seguim encara assessorant-lo, anem canviant coses. I vaig agafar ell, vam anar allà dalt, va ser una bona temporada, he estat, eh? I ara, pues, a Cornudella del Montsant, que és Montsant,
sí, sí,
que són vins del Montsant i Priorat.
Montesanto.
Exactament. Vale, en els grans vins d'allí, i tu pots anar ara al Palau del Prioret i et pots menjar, pues, un producte del Delta, uns musclos, una anguila fumada, o un arròs, una paelleta, com les que puc fer jo al Mas Prades, i les pots acompanyar en els vins de Montsant o del Priorat.
Perquè allí ve gent de tot el món, això també ho va
últimament,
dir, de tot el món.
Últimament vaig separant en ell i té molts de japonesos.
Però de japonesos, d'inglesos, gent que li interessa la cultura del vi,
exacte, venen per la cultura del vi i els oferim producte del Delta en els vins de Montsant o del Priorat. I la mescla, o sigui, ha sigut explosiu, o sigui, la cosa ha sigut impressionant. O sigui, el producte del Delta, o la cuina del Delta, els vins del Priorat i els vins del Montsant, ha sigut un èxit. Jo, Pepe està supercontent, la cosa funciona. I si veus com m'haurà d'ampliar, perquè clar, el restaurant també és per a 20 persones, ja no cap ningú més allí.
Està fent obres,
ja està fent obres,
està fent una cuina nova, bé, ja està tirant este projecte avant, perquè vol, veu possibilitats.
Veu possibilitats, exactament.
L'Adis, un altre tema que volia parlar, projectes a curt plaç. Sé que la setmana del 18, 19 i 20, Girona. Fòrum de Girona.
Sí, Fòrum Gastronòmic de Girona.
De Girona.
Abans parlàvem de la...
Una invitació que se te va fer,
sí.
Com tu ets esplèndid, ets una persona que t'agrada el món, la vas acceptar, tu i la teua família també va donar respaldo, no?
I tant,
Estela
i tant.
També va dir que apoyarien, i Joan, tu un germà, que no estava, també, dient Estela,
producte.
També va dir que apoyaria aquest tema.
Clar, anirem a la Fira Gastronòmica de Girona, pensa que és... quasi bé tan important com pot ser la Fusión 2018.
Sí,
una de les
vull
fortes.
Recordar que Fusión és important, Gourmets a Madrid també és important, lo Congrés Sant Sebastià en Gastronòmica al País Basc és important, Alimentària, però Alimentària és un més multisectorial, encara que hi ha molt de gastronomia, però és Fòrum de Girona.
Fòrum de Girona és molt important, perquè van els restauradors, van els cuiners, per dir-ho així.
Les primeres espases d'Espanya, sí. I d'Europa i del món.
Allí hi haurà cuiners de molta... Allí hi haurà molta estrella Michelin. Serà un... Serà una fira molt estrellada. Llavors serà una fira molt estrellada perquè serà, allí serà lo sumum, lo milloret de lo milloret dels cuiners, perquè és lo puesto de trobar-se ells, lo puesto de trobar-se lo fora.
I allí cuinaràs producte del Delta.
Allí cuinaré producte del Delta, vale? Cuinaré una ostra, que ara estem al temps, cuinaré anguila.
Molt bé.
Vull fer xapadillo d'anguila amb ceba i tomata.
Fabulós, un vale? Plat molt nostre.
Molt nostre.
I per a sucapar també.
És lo plat d'abans de l'abuela. Lo xapadillo, claro, si feia un xapadillo cada u era poc, però no, si feia un xapadillo amb ceba i tomata, m'entens? Ja omplia més el plat, ja podia sucar, ja era un plat de sopar.
Ja fartava.
Però, farem les ostres, el musclo no, perquè ara no estem en temps de musclo, els farem, el xapadillo amb ceba i tomata, farem alguna cosa més en anguila, suposo, i llavors, més que res, me vull dedicar a fer-los arrossos.
Molt bé.
A fer
faràs
arrossos.
Uns quants arrossos a una zona que sí que te recordo que té la zona de Pals, que fan arròs, i jo l'he estat visitant, però recordo com una anècdota, i bueno, i quants productors hi ha aquí? I me diuen, pues mira, hi ha este, l'altre, i el més allà. Dic, però si nosaltres tenim una cooperativa que ha tingut 1.000 i pico de socis,
sí, sí.
Nosaltres som la zona més important de Catalunya en producció d'arròs, i la segona d'Espanya. Per tant, arrossos tenim les de guanyar.
Sí, a Girona vaig i principalment el 100% seran arrossos.
Arrossos.
Seran arrossos. Demana algo per a picar, perquè coneixen algun producte del Delta, però vaig més que res per l'arròs i vaig també per l'ostra del Delta.
Vale.
Perquè mos passa, vale? Que de cada 1.000 quilos d'ostra que collim,
sí.
Vale? 900...
Se'n van fora.
Se'n van a França.
Sí.
Allà les fan d'arcachón, les pinten de color verd i encara les tornen a Espanya com a ostra de França.
I les venen dos o tres o quatre
vegades més cares. I d'aquí les comprem pensant que són de França o són d'aquí dalt del Delta.
Potser
i una de les fantes. Coses que també vull apretar ara, vull apretar, vull donar a conèixer a la penya que hi haurà allí, que són tot penya de restauradors, de dir, ei, aquí el Delta, a part de l'arròs, tenim l'ostra.
Molt bé.
Vale, tenim l'anguila i tenim, per exemple, el pato, perquè el pato és una cosa... És un dels arrossos que faré a la fira, segurament serà...
Labor pedagògica.
Sí, exactament.
Vendre lo nostre.
Exactament. Sobretot lo nostre, m'entens o no? I clar, aquí el nostre hi ha moltes coses, com és l'arròs, moltes coses conegudes, però el que és l'ostro intentaré... l'ostra intentaré promocionar-la.
Promocionar-la més.
No, però és que dona feina a molta gent, eh? És que veus que no, però sí. L'ostra dona feina a molta gent.
Dona feina. Recordar també que tu tens amistat amb Marc Ribas. I qui és Marc Ribas?
Amb Marc Ribas, aquest senyor de Terrassa, aquest senyor de la barba de Terrassa, Marc Ribas, que és el presentador del joc de cartes.
Jo, de Cuines, també.
Del Cuines. A partir del joc de cartes, jo vaig agafar molt bona relació en esta bona gent.
Sí. Lo podràs saludar al fòrum. Perquè jo el vaig veure la setmana passada a la presentació del fòrum a l'antiga fàbrica d'Am i li vaig dir, mos veurem al fòrum en la dis. Vaya alegria! Dic, podrà saludar.
Sí, en Marc ha quedat molt bona relació. Home, pensa si va quedar bona relació amb Marc. Vam estar, sabeu que Marc feia el Cuines, fa el Cuines, a TV3, sí, sí, sí. I els vaig proposar de vindre el Delta a gravar un programa de Cuines. Total, se va presentar, me s'han presentat tota la penya, els que manen, entre ells Marc, va venir el productor, el director, tal i qual, va venir aquí el Delta un dia, i vaig ensenyar el Delta. I van ensenyar, bueno, el Delta, aquí vam anar a l'illa, al pont, aquí, amunt i avall. I ells van quedar enamorats de les barraques de Salvador.
Molt bé.
I jo vaig entrar-los dins d'un viver. Nosaltres, dels vivers que tenim, hi ha un viver que tenim una caseta de fusta, vale? Que és on el personal treballa d'hivern, o si fa mal hora es poden refugiar.
Allí menjàvem nosaltres com muntàvem els vivers de ton pare.
Molt bé.
En Montillo.
I llavors vaig entrar dins de la mar i vaig ensenyar el viver. I tots van quedar enamorats. Total, que d'un programa o dos de Cuines van gravar 12 programes de Cuines, van fer 12 receptes del programa Cuines, 6 se van gravar a una de les barraques de Salvador, i 6 se van gravar dins d'una mosquera de propietat nostra, se va gravar allà. Vull dir, i amb els he agafat molt bona relació. Me sembla que us diria alguna primícia, però em sembla que hi ha un especial del joc de cartes i em sembla que tinc tots els números d'en aquest especial segons com passar per allí una altra vegada. És que m'han caigut quatre cosetes o cinc.
Molt bé. Exclusiva Ràdio Delta.
I ara també tinc que anar a gravar, aquest dimecres no, perquè és tot sants, el dimecres que ve a TV3 una altra vegada.
Molt bé.
Perquè jo estic molt interessat, Me fa patir. Estic en el tema del cranc blau.
És una espècie invasora.
És una espècie invasora, però més que és una espècie invasora, és la gent que el pesca. La gent que el pesca, perquè aquí el pescador, quan ja no pot anar a pescar res més, que ja no pot anar a la banda, doncs se'n va a pescar el cranc blau.
No?
Parlem d'un pescador que està dins de la cofradia.
Sí, sí, que pot vendre el cranc i passar-lo per cofradia.
Tens barca, no tens el que tens a barca, però doncs vas al cranc. Però clar, aquest cranc arriba a vendre-li, aquest cranc va a 2 euros el quilo, no arriba a l'euro el quilo. Què passa? No està conegut. La galera no era coneguda. Ara és coneguda, ves, compra un quilo de galera, eh?
Que ja, abans la galera era menja de pobres, que a casa meva sempre m'ho havien dit.
Exacte, lo cranc verd, que era el
cranc suquet de la galera.
Molt bé, les galeres frigides, vale, no? Pues no, igual com la galera, igual que el cranc verd, vale? Lo cranc blau, cada que últimament allò, el Cuines, per exemple, el Cuines de lo mar, s'està fent un cranc blau.
Un cranc blau, lo vaig veure este programa.
Tornaré a gravar una altra vegada en TV3, vale? En un altre programa diferent, per a un magazín de TV3, i tornaré a fer el cranc blau. Perquè vull donar-lo a promocionar, vull donar-lo a conèixer, vull que la gent de fora compre blau, cranc blau, vull que aquesta gent de per aquí que va pescar el cranc, que segons com ja és l'única cosa que pot anar a fer, perquè segons com aquí el detall, pues, tenim falta de si no de feina, d'una mica més de
diner.
De diner. Pues clar, aquesta gent, pues, si al dia fa 3, 4, 5, 6 quilos de cranc, que no es presenta, que li paguen a euro o euro.
Que llavors no ficarà interès.
Exacte. Bueno, però també m'he adonat que donar mà lliure a tothom per anar-lo a pescar tampoc no és...
Hauria d'estar potser més regulat.
Més radicat.
Home, no, realment està radicat. O sigui, el Departament de Pesca de la Generalitat només ha donat llicència a pescar cranc blau als que tenen la llicència de marisqueig.
Sí, jo ho entenc perfectament. Perquè això a vegades ho he estat pensant, no? Però és, bueno, pots deixar la gent. Però és que la gent som dolents. Mira, nosaltres, abans d'explicar, teníem muscleres, no?
Sí.
És que la musclera és un lloc que es xala molt de pescar. Des de la musclera es pesca molt bé. Entonces, escolta, podem anar a pescar la musclera? Sí, sí, aneu. Però és que anaven a pescar la musclera, però quan generalment s'enduien una corda de musclo, o s'enduien un grapat de no sé què, o deixaven la vianda al mig. Per tant, ara està prohibit anar a pescar les musclers. Si tu dones permís d'anar a pescar el cranc blau, la gent pescarà el cranc blau i pescarà el que no ha de pescar, entraran en on d'entrar i faran mal.
Està clar.
Jo és el que veig jo, a la meva manera, que és el que tots fem sempre, però ningú diem.
O com passa també en el Caragol Massana, o agafaran el cranc blau i diuen, oh, és que a Girona també en volem. I el fotran al Girona, algunes llocs al mar de Girona, de l'escala que sigui, i faran més mal ambiental quan ja ho tenim aquí.
És a dir, jo no sé com acabarà la cosa, però el que és el tema, almenys jo, del cranc blau, el que intento és promocionar, no?, perquè aquestes persones que el poden pescar, que el poden, que estan, que clar, lo pesquen i lo venen en cofradia i paguen els seus impostos i tot allò que hi ha, d'acord, no? Aquesta gent, quan el veien a vendre, bueno, pues puguin treure un bon preu. I també veig que donar mano llibre, de dir, que pesque qui vulgui, no pot ser, perquè les persones a vegades fem mal.
Julià, t'ha agradat este restaurador que he portat avui?
Oh, pura passió. Jo trobo que el fitxarem. Aquí de tertulia.
Un paellero aquí al Rocadet, un paquet paellero aquí, i a partir d'ara faré l'entrevista, aniré fent la
mira.
Hi ha molts restauradors al nostre poble, afortunadament, però l'Adis és un bon representant també. Quan parlava amb tu, recordo al nostre Ferran Adrià, que dia jo del seu moment, César del Cadell, te'n recordes?
Sí, tant,
un homenatge a ell, perquè molta gent venia al Delta també a per César a menjar a Can Cadell.
Sí, senyor.
Pues, bueno,
mos quedem, mos hem de quedar aquí, o sigui, jo crec que el tornarem a fitxar, ja us dic ara, mos ha agradat moltíssim tindre'l aquí a la ràdio, en ell, el propietari i xef del Mas Prades, l'Adislau Alcalà. Mos ha sigut un gran plaer tindre't i sobretot escoltar-te i sobretot també aprendre una mica també de tu, encara que no sigui en pràctica, per lo menos escoltar i poder-ho ficar nosaltres a la pràctica. Esperem tindre't aviat, igualment, Gustau, nosaltres
ens
veiem ja la setmana vinent, i ara ens despedim de tots vosaltres perquè hem de donar pas també a altres continguts, i nosaltres ens veiem demà a Radio Delta, el recapte aquí a les 11. Heu de ser puntuals. Adéu.